L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més la salutació de qui us parla i acompanya al llarg dels propers minuts. Domènec Ramal, donant-vos la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dijous 6 de febrer, temps d'informació que, com és habitual i diàriament, obrim avançant el seu sumari de continguts en titulars. Un temps que avui encetarem coneixent l'informe que ahir presentava el director general de la policia als mitjans de comunicació. Manel Prat explicava que a les Terres de l'Ebre els delictes i faltes s'han reduït d'un 9% en el passat exercici, el 2013. Avui passarem balanç també a la Candelera 2014, festes celebrades a l'Ametlla des del 31 de gener fins al 4 de febrer, enguany, amb una molt alta participació en tota l'activitat. Un informatiu en el que destacarem també qüestions relacionades amb les infraestructures del nostre territori. La Generalitat estudiarà prohibir el trànsit a la Nacional 340 dels camions entre Alcanar i l'Hospitalet de l'Infant. A l'informatiu d'avui destacarem també que a partir del 2015 la nova PAC, Política Agrària Comuna, obligarà a controls molt més rigorosos per als tractaments fitosanitaris als pagesos de les nostres terres. Seguirem a ritme de formació. Més d'un centenar de joves d'entre 16 i 25 anys d'Amposta van assistir a la segona edició de Joves per a l'Ocupació, que porta a cap l'Ajuntament Ampostí per fomentar la formació i l'ocupació entre els joves de la capital del Montsià. I a la recta final del nostre temps d'informació parlarem de reconeixements. El ministre d'Agricultura, Arias Cañete, va fer entrega dimarts en un acte celebrat a la seu del Ministeri a Xavier Pallarès, el delegat de la Generalitat, del diploma que acredita l'Estat Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera. També destacarem que Roberto Olivan és guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona 2013. A la recta final del nostre temps d'informació i en clau d'agenda avançarem que la Federació de Comerç d'Alcanar, FECOAL, organitza per dissabte que ve una nova edició del Mercat d'Oportunitats. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'Informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El nostre temps d'actualitat i la seva repassada comença avui passant balanç als delictes i faltes comesos a la Regió Policial de les Terres de l'Ebre durant el passat exercici, el del 2013, un balanç que mostra que s'han reduït en un 8,91% respecte de l'any 2012 aquests delictes i faltes. En total s'hi han produït 9.114 fets penals al nostre territori, 4.859 delictes, un 10,43% menys que l'any anterior i 4.255 faltes, un 7,1% menys. El director de la policia, Manel Prat, que va presentar ahir dimecres el balanç de l'any passat a Tortosa, va destacar les bones xifres aconseguides que confirmen una certa tendència a l'estabilitat a la baixa. La policia va voler detallar, segons informa l'Agència Catalana de Notícies, que la davallada destacada de l'any passat no és casual, ja que durant els últims 4 exercicis els fets penals a les Terres de l'Ebre s'han anat reduint. En total, des del 2010 i fins al 2013, els delictes i les faltes tenen una reducció acumulada del 12,2%, sent el 2013 l'any on la davallada ha estat més significativa. I així ho explicava en la seva compareixença davant dels mitjans de comunicació el mateix Manel Prat, el director general de la policia, fent evidentment una valoració molt positiva d'aquest balanç a la Regió Policial de les Terres de l'Ebre i assegurant que marca una tendència a la baixa que, com comentàvem, ja fa més de 3 anys que es produeix. Manel Prat.
En definitiva, les tendències que veiem que ja van sent sostingudes en el temps i que tenen un cert patró similar a les altres dades que hem anat presentant pels territoris i al global de Catalunya, és que portem una certa tendència on la disminució dels fets és una disminució sostinguda, perllongada més enllà de 3 exercicis policials, i això comença a marcar, és a dir, no és una flor d'estiu, comença a marcar una certa tendència doncs, potser d'una certa estabilitat també des d'un punt de vista delinqüencial, tirant cap a la baixa. I el fet de que siguin amb tres exercicis seguits i ve a refermar això que hem anat dient, no? Que moltes vegades s'havia associat el fet de la crisi amb un increment delinqüencial, i que també referma, doncs, que les corbes són diferents, potser quan hi ha més crisi els patrons ens diuen, doncs, que la delinqüència disminueix, sorprenentment del que podríem pensar, amb una correlació molt més directa, a vegades feta, doncs, per segons quins tòpics, no?
Manel Prat destacava també la reducció dels fets penals en l'àmbit rural a les Terres de l'Ebre, una reducció que pràcticament és del 14%.
Sí que és important, doncs, tot el tema de l'àmbit rural aquí a les Terres de l'Ebre, per les pròpies característiques, pel tipus de PIB que tenim en aquest moment, doncs, molt basat en el primari, en el sector primari. Per tant, tot el que fa robatoris i delictes que es produeixen a l'entorn del camp són temes que tenen una certa sensibilitat des d'un punt de vista, doncs, de la ciutadania. Dic que en aquest cas les dades són també francament positives. Amb delictes a l'entorn del medi rural, la disminució és d'un 13,92%. Per tant, quasi d'un 14%. També són xifres importants i a remarcar. Aquesta és una qüestió que pot ser, però m'agrada englobar-ho en general perquè la tendència és bona i les xifres absolutes no...
Pel que fa als repunts o increments, s'ha de destacar els delictes contra les persones, que han passat de 84 a 106, és a dir, un increment del 26%, i l'augment més important que trobem és el de les agressions sexuals, que passen de 4 casos a 11, tots ells resolts de manera immediata, ja que es produeixen habitualment sempre en l'entorn de les víctimes. També s'han incrementat els delictes de lesions en un 25%, passant de 71 a 89, mentre que els homicidis s'han reduït de 3 a 1, el cas de l'home ha aparegut mort en un mas del Perelló, i que els Mossos també donen per resolt, tot i que hi ha secret d'actuacions per part del jutge que porta la investigació. Els delictes que sí que s'han reduït són els que es fan contra el patrimoni. N'hi ha hagut 435 menys que l'any anterior, el 2012, amb una davallada del 10,4%. Els robatoris amb força baixen un 10,5%, només incrementant-se els robatoris amb força a empreses, un 6%, i els robatoris amb violència i o intimidació s'han reduït considerablement en prop d'un 37%. Amb tots aquests últims, si bé davallen en un 73% les estrabades i en un 23% els robatoris amb violència a domicilis, s'incrementen en un 40%, de 10 a 14, els robatoris en establiments comercials. Pel que fa al nivell de resolució dels delictes i les faltes, la regió policial de les Terres de l'Ebre manté el nivell d'eficàcia a l'entorn del 39%. Si bé mentre en delictes s'arriba al 42%, en faltes és del 35,63%.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
La crònica informativa del dia ens porta ara a parlar d'una nova edició de les festes de la Candelera, l'edició del 2014, festes que enguany han tingut una alta participació. Unes festes que a l'Ametlla van tindre lloc del 31 de gener fins al 4 de febrer. La novetat més destacada d'enguany en el marc de la celebració d'aquestes festes majors ha estat la recuperació del concurs de Suquet Calero, un concurs que ha arribat enguany a la 32a edició. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Aquest dimarts al vespre el Castell de Focs Artificials va dir l'adeu a la Candelera 2014, una festa major que enguany més que mai s'ha caracteritzat per la multitud d'actes adaptats a tots els gustos i edats, fet que ha propiciat una alta participació. Així s'ha valorat des de la regidoria de festes de l'Ajuntament de la Mella de Mar. Escoltem Eva de l'Amo, regidora de festes.
Ve un balanç molt positiu, molt bon, molta participació, la gent s'ha vist molt implicada en tots els actes que han fet i una cosa molt important és que el temps també ens ha acompanyat i això és una gran ajuda que hem tingut per a poder portar endavant totes les festes.
D'altra banda, Andreu Martí, alcalde de la Mella de Mar, també fa una valoració d'aquestes festes majors.
Ha transcorregut tot amb la més absoluta normalitat. Aquestes festes han sigut, com diu el programa de festes, pensades amb el cap però amb el cor ben sentit, i jo crec que tots plegats, tots, pobilles, pobilletes, quintos, pregoner, tots els actes que han fet, la mateixa processó, tots i cadascun d'ells han estat, com deia la regidora, molt participatius i, per tant, molt satisfet de que tot hagi sortit força, força rodó.
Una de les novetats d'aquesta Candelera 2014, que tenia com eslògan Som Candelera, ha estat la recuperació del suquet calero que va tenir lloc el darrer dia de festes a la Plaça Nova i que enguany va arribar a la 32a edició. Una edició en la qual hi van haver 18 participants. Els guanyadors van ser en el primer premi Albert Romeu, que va ser premiat amb 150 euros i el cullerot de fusta. El segon premi va ser per Mercè Balfegó amb 125 euros i cullerot de fusta també. I el tercer premi va ser per Helena Font, que va ser premiada amb 100 euros i també se li va fer com a obsequi aquest cullerot de fusta commemoratiu. Per tant, balanç positiu d'unes festes que han acollit diverses novetats sense renunciar a la tradició. Després del pregó, que enguany va anar a càrrec de Josep Martí, fill de la Cala i actual secretari de Comunicació de Presidència de la Generalitat de Catalunya, el 31 de gener, hi va haver com a novetat un monòleg a càrrec de Toni Muc i Eva Cabezas, que també va tenir molta acceptació. Dissabte, també a la tarda, hi va haver una activitat amb molt d'èxit i és que va tenir lloc el primer Correbars Candelera 2014 i a la nit la festa va continuar també amb molta gent que es va desplaçar al poliesportiu municipal per viure una nit de música amb l'orquestra i també amb el grup del territori de música ska, els Shake. També els va seguir el grup de versions en música dels 80 i 90, els Pachucos, i van tancar la nit els DJs Mireia de Gràcia i Ferran la Puerta. El dia 2, dia de la patrona, una vegada més, els fidels a la Mare de Déu de la Candelera van mostrar la seva devoció a la Verge amb la processó. Aquest dia, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila i Miquel Calçada, van participar de la festa. A més, el dilluns dia 3, com a novetat, hi va haver una degustació de tonyina roja amb el suport del grup Balfegó, amb el sushiman Ángel Camacho, amb maridatge amb vins de la Terra Alta, un acte amenitzat amb la música en viu, amb l'Stromboli Jazz Band, que va comptar amb moltíssima acceptació i amb l'assistència de Francesc Mauri, meteoròleg de TV3. Finalment, també satisfacció des del sector de la restauració, ja que en un any, el dia 3 i el dia 4 de febrer, es van fer uns minuts de Candelera, on els diversos restaurants del municipi van participar, ja que aquest any hi va haver un canvi, i és que no es van realitzar els dinars al poliesportiu amb l'objectiu des de la regidoria de festes de l'Ajuntament de la Mella de Mar de dinamitzar el sector de la restauració aquests dies de festa.
Gràcies, Olga. Deixem els temes festius i parlem ara de qüestions relacionades amb les infraestructures i les vies de comunicació. La Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament Català ha aprovat la proposta de resolució presentada pel grup socialista per la qual s'insta a la Generalitat a fer les gestions pertinents davant l'administració de l'Estat a fi i efecte que s'estudie i s'implemente la prohibició de la circulació de camions de 4 o més eixos per la Nacional 340 i que estudia també descomptes a l'autopista AP7 per a moviments interns entre l'Hospitalet de l'Infant i Ulldecona. Segons el diputat socialista Xavier Sabater, que és l'impulsor de la proposta, demanen tan sols que s'apliquen a Tarragona les mesures que ja són efectives a la província de Girona, on s'ha procedit a desviar el trànsit de vehicles pesants de la Nacional 2 a l'autopista davant la paralització de les obres de l'autovia com a conseqüència de la crisi econòmica. Els socialistes entenen que el que és vàlid per a Girona també ho ha de ser per a les comarques de Tarragona. És per això que han impulsat aquesta proposta de resolució en la línia de la demanda dels ajuntaments i dels veïns de la zona afectada. La Nacional 340 és un col·lapse i és necessari i oportú millorar-ne la circulació. Cal tindre present que la Nacional 340 registra una important densitat de trànsit de vehicles pesats. La construcció de l'autovia gratuïta A7 pretenia d'absorbir i esponjar també part d'aquesta circulació de vehicles de gran tonatge, però l'actual stand-by de les obres per part de l'actual govern del Partit Popular a Madrid ha paralitzat el projecte Sine Die. D'aquí la raó de ser d'aquesta proposta socialista. L'aprovació de la proposta significa de moment que es realitzarà l'estudi, sense concretar calendari o les contraprestacions que haurien de tindre els transportistes i camioners. No obstant, el sector del transport no està disposat a quedar-se fora de la presa de decisions i en un primer moment s'oposa rotundament a la proposta. Així ho va manifestar, segons Avui Publica, el Diari de Tarragona, el secretari general de la Federació d'Empreses d'Autotransport de Tarragona, Josep Lluís Aimat, que diu que ara resultarà que el dèficit en infraestructures i els incompliments històrics per desdoblar la Nacional 340, que és una de les vies més transitades de l'Estat, l'acabarem pagant els transportistes, que l'únic que fem és intentar treballar. Per Aimat, no hi ha marge per a la negociació i en el cas que la Generalitat procedisca en aquesta mesura, exigixen de conèixer tots els estudis que argumenten la decisió. El secretari general dels transportistes lamentava també que culpen al sector d'estar al darrere de la sinistralitat quan no hi han donat mai xifres i demana que demostren quants accidents s'han registrat per culpa dels camions. Amb els estudis i les xifres a la mà, ens podem sentar a parlar, diu Aimat, sempre i quan les bonificacions per a utilitzar l'autopista siguen del 100%.
L'informatiu inútil.
Anem ara cap a Santa Bàrbara, ho fem per parlar de qüestions relacionades amb la pagesia. A partir del 2015, la nova PAC, la nova política agrària comuna, obligarà a controls molt més rigorosos per als tractaments fitosanitaris. A part del quadern de camp, dels productors que no estiguen emparats per una ADB necessitaran també un tècnic que certifique aquests controls de les aplicacions fitosanitàries. Els que facin serveis d'aquest tipus a tercers necessitaran les corresponents autoritzacions i tindre legalitzada la maquinària emprada. Si el món de la pagesia en general i el dels productors de l'oli en particular ja està prou complicat de per si, com explicàvem fa uns dies, al límit de la supervivència, a partir de l'any que ve encara ho estarà més des del moment en què s'aplique aquesta nova normativa, la de la PAC, que obligarà a uns encara més rigorosos controls de les aplicacions fitosanitàries. De tot plegat, ens en parla en la seva crònica d'avui des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs sí, Josep Lluís Cardona, gerent de la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara, advertia que ja a partir d'enguany aquest tema s'endureix i molt, perquè a part de portar el quadern de camp, com ja s'ha de fer ara per portar un control dels tipus de tractaments i tipologia de productes utilitzats, els productors necessitaran també un assessor o un tècnic que ho certifiqui, deia Cardona. Aclarim, però, que els socis de la cooperativa n'estaran exents perquè la entitat ja està controlada per les ADBs.
Estarà els pagesos, els productors d'oli en concret, que és el que ens afecta a nosaltres, estem obligats a portar un quadern de camp, a posar productes legalitzats, que no siguis, que no, o autoritzats, més que legalitzats. A partir d'aquest 2014, doncs això s'endurix. S'endurix i molt. Llavors, a part de fer aquest quadern de camp i tot això, els pagesos hauran de tindre o haurien de tindre un assessor, un tècnic assessor especial que els aconsellés i que els signés conforme tiren una sèrie de productes autoritzats. Els pagesos nostres, com perteneixen tots a les ADBs, que són els que fan els tractaments aèris i tot això, i estan una mica estan exents d'aquesta d'això, no? Seran les ADBs les que hi ha, per tant no s'hauran de buscar un assessor particular, diguem-ne, no?
A part del quadern de camp, els pagesos necessitaran també, obligatòriament, el carnet d'aplicador, si es volen fer els tractaments ells mateixos a les seues propietats. Si no, necessitaran els serveis dels que estiguin autoritzats. Aquí pot venir el problema, perquè els productors que facin serveis per a tercers necessitaran les corresponents autoritzacions per poder-ho fer i legalitzar les maquinàries emprades en les aplicacions de fitosanitaris per poder cobrar les ajudes comunitàries, advertia el gerent de la cooperativa Planera.
Els pagesos hauran de tindre tots el carnet d'aplicadors que s'ho apliquen ells, i si no, pues buscar un altre pagès, una altra empresa que estigui autoritzada. És aquí quan, potser pot vindre el problema, no? Perquè els, normalment els que fan els tractaments per a, tercers són els que estan, han d'estar també legalitzats en maquinàries, en això, a més, totes les maquinàries han d'estar inscrites al registre de maquinària que es diu lo Roma, també han de tindre passades totes les ITVs, en fi, hi ha una sèrie de, punts i una sèrie d'això, que tot això és imprescindible, imprescindible per a poder també cobrar el que és la PAC futura que vindrà. No?
L'Agrícola del Camp està preparant també un informe exhaustiu sobre aquestes noves normes que presentarà als socis al decurs de la propera Assemblea General, prevista per al mes de març, i on, per cert, també renovarà part del Consell Rector de la entitat. Cardona recordava en aquest aspecte que aquells socis que vulguen presentar candidatura tenen de temps fins al diumenge 16 de febrer per poder-ho.
Gràcies, Josep. Anem ara cap a Amposta. Més d'un centenar de joves de la població d'entre 16 i 25 anys han assistit a la presentació de la segona edició de Joves per a l'Ocupació, que porta a cap l'Ajuntament de la capital del Montsià amb la intenció, amb l'objectiu de fomentar la formació i l'ocupació entre els seus joves. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, el regidor de Joventut i Polítiques Actives d'Ocupació, Eros Esquerre, va realitzar la presentació als joves assistents i els va recordar que la formació és bàsica per aconseguir més oportunitats a l'hora de trobar un lloc de feina, i per això va remarcar que en programes com Joves per l'Ocupació, l'administració posa al seu abast l'oportunitat de millorar en les seves competències i, per tant, en ocupabilitat. En aquesta primera jornada de presentació, que va tenir lloc al Casal d'Amposta, es van entrevistar un centenar de candidats convocats a través de l'oficina de treball, dels quals se'n seleccionaran 60, dos més que en la passada edició, per participar en el programa, que té una durada d'un any. Mitjançant una tutora es desenvoluparan actuacions d'orientació professional i d'acompanyament d'inserció previstes en el programa de col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya. A cada candidat seleccionat se li farà una tutorització per part de l'Ajuntament d'Amposta. La tutora dissenyarà el pla individualitzat per a cada jove participant, que definirà l'itinerari formatiu, així com l'experiència professional a adquirir en diferents empreses. A més, el programa també inclou la formació professionalitzadora adequada a les característiques del lloc de treball a desenvolupar i, en cas de que sigui necessària, també la formació per a l'obtenció del graduat d'ESO. Aquesta és la segona edició de Joves per l'Ocupació que es realitza a Amposta, i el regidor de Polítiques Actives i Ocupació i també de Joventut, Eros Esquerre, va remarcar els resultats positius de la passada edició, en la que un 40% dels joves participants van obtenir un contracte laboral.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I la recta final del nostre temps d'actualitat avui l'enfilem parlant de reconeixements. El primer d'ells ens porta a la seu del Ministeri d'Agricultura, a Madrid. El titular, Miguel Arias Cañete, va fer entrega el passat dimarts al delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, del diploma que acredita les Terres de l'Ebre com a nova reserva de la biosfera. En un acte a la seu del Ministeri, juntament amb representants de les altres dues zones reconegudes a l'estat espanyol, el Real Sitio de San Ildefonso, El Espinar, així com Marinas, Coruñesas i Tierra de Mandeo, Arias Cañete va subratllar que la declaració suposa una responsabilitat vers la conservació, la diversitat biològica i l'aprofitament tradicional dels territoris. Per la seva banda, el delegat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, subratllava la necessitat de continuar el treball per obtenir els màxims fruits amb millores del benestar econòmic i social. I no deixem l'àmbit dels reconeixements, o més ben dit, dels premis, i en este cas hem de viatjar cap a Deltebre. Des de Ràdio Delta i en la seva crònica d'avui, Lluïsa Bertomeu ens explica el guardó que properament rebrà Roberto Oliván, el Premi Ciutat de Barcelona 2013. Lluïsa Bertomeu.
El coreògraf i ballarí Roberto Oliván ha rebut el Premi Ciutat de Barcelona 2013 en la categoria de dansa per a Place to Vary Strangers, un espectacle vital i poètic que transmet energia i plaer per la dansa i que el ballarí va preparar a Deltebre. Aquest treball és fruit de la seva feina polièdrica com a ballarí de trajectòria internacional, intèrpret, creador i dinamitzador, en especial del projecte Deltebre Dansa. Així ho ha determinat el jurat format per Cesc Casadesús, president, Alicia Pérez Cabrero, Beatriu Daniel, Bàrbara Raubert i Álvaro de la Peña. El mateix Roberto Oliván es mostrava satisfet i sorprès per haver estat guardonat amb aquest Premi Ciutat de Barcelona 2013.
La setmana passada me truquen dient: escolta, que tenim una notícia per a donar-te, i a l'Ajuntament de Barcelona que te vol parlar. Clar, jo em vaig quedar congelat, dic, a veure què passa, dic, a veure què he fet de mal, a veure. I no res, que me truca el tècnic de cultura de l'Ajuntament i em diu que té una bona notícia i que és això, que m'han donat el Premi Ciutat de Barcelona. Dic, no, no em podia creure de què he fet a Barcelona que m'han donat el Premi. Diu, home, és per l'estrena, la creació de l'espectacle Place to Very Strangers, que va ser creada del Tebre, i també per tota la dinamització que porto detrás per el tema del festival del Tebre Dansa i altres coses també. O sigui que orgull per a mi, me sento molt orgullós del que ha passat, però orgull també de que seguim ficant el nom de Deltebre a tot arreu.
L'acte de lliurament del premi tindrà lloc el proper dimarts 11 de febrer a les 7 de la tarda al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.
Gràcies, Lluïsa. A la recta final del nostre temps d'actualitat destaquem avui també un apunt d'agenda prevista per al proper dissabte, dia 8 de febrer. La Federació de Comerç d'Alcanar, FECOAL, ha organitzat una nova edició del seu mercat d'oportunitats. El seu mercat outlet serà concretament, i com hem dit, dissabte que ve, 8 de març, a la plaça Major, des de les 10 del matí fins les 6 de la tarda, on es podrà trobar tot lo bo i millor del comerç canareu a uns preus rebaixats. Una excel·lent oportunitat, amb descomptes interessants per als compradors, tal i com en reconeixia el president de la Federació de Comerç d'Alcanar, Ramon Martí. L'escoltem.
Sí, és una oportunitat de benefici mutu, no? per la gent que necessita o vol algun article nou, segur que el trobarà a un preu molt millor que no pas doncs, fa unes setmanes. El mateix article, la mateixa botiga, tot igual. Això és molt variable, depèn de cada botiga. Doncs hi ha qui pot anar del 30 al 50 o moltes vegades ja es va a un preu, diguem-ne, de liquidació, que és un preu fixe. Llavors, doncs, dintre del mateix establiment tindrà descomptes diversos per tal d'arribar, diguem, a aquell preu, doncs, que siguin 10, siguin 15 euros, siguin 20, que sigui un preu, però que aquest preu sempre és molt, molt, molt inferior al preu de la peça. No, desitjar que faci un bon dia, que tinguem un dia d'aquells com avui, amb sol i sense vent, i que invitar tot el públic del Canar i tenir un arribi a l'emissió del Canar Ràdio, ens vingui a veure. Segur que una cosa o altra trobarà que li agradi.
Si us interessa, ja sabeu, dissabte que ve, en 8 de febrer, nova edició d'aquest mercat d'oportunitats que un any més promou la Federació de Comerç d'Alcanar des de les 10 del matí fins a 6 de la tarda a la plaça Major del municipi.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquest matí l'encetem amb temperatures clarament més baixes, 4, 5, fins i tot en alguns punts 7, 8 graus més baixes que no pas ahir a la mateixa hora, amb glaçades cap a l'interior, ambient fred a primeres hores del matí i més fronts que ens aniran creuant. Un front càlid que va deixant ja aquest cel ennebulat, enterbolit per núvols alts i mitjos, sense gaire més conseqüència de tot estirar alguna gota que es pugui deixar escapar cap a les comarques lleidatanes, a la resta, tan sols aquest tel de núvols prims, temperatures que al migdia tornaran a tirar cap amunt i un cop hagi passat aquest front, aquest vent del sud que s'anirà reforçant, sobretot a la meitat nord, Pirineu, Prepirineu, cops que poden passar d'aquests 80-90 km per hora, vist el Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit, i tot plegat també farà pujar aquesta cota de neu, que encara es manté força baixa a primeres hores del matí, però un cop hagi passat el front, els vents del sud farà que la cota se situï en torn a aquests 1.600-1.700 metres. I a la tarda, doncs, un front més actiu que emportarà més inestabilitat. Pirineu, Prepirineu, Lleidatà, precipitacions més importants a la vessant sud de cara a la tarda vespre i núvols més compactes a la meitat occidental. També núvols presents a darrera hora a la façana litoral entre el sud de la Costa Brava, Costa Central, on no es descarta es pogués deixar escapar a darrera hora alguna feble precipitació, fenòmens molt puntuals en conjunt. Tot plegat els propers dies, marcat doncs, per més fronts que ens aniran creuant. La nit de divendres a dissabte, un altre sistema frontal, cel variable, amb algunes febles precipitacions, sobretot concentrades al Pirineu i amb unes temperatures que al migdia es mantindran molt i molt suaus.
Com cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, arribem a l'hora del comiat. D'aquesta repassada, l'actualitat que enclau local i comarcal és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Dijous 6 de febrer, control i edició dels continguts han anat a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre per informar-vos. Nosaltres tornarem demà, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada. We'll be right back.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutter, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mutter.